Són les 2 del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Donem ara la benvinguda, amics i amigues. El papa subratlla en un potent missatge adreçat a la reunió del G20 al Brasil que són indispensables accions immediates i conjuntes de tots els països del món per erradicar la fam i la pobresa, centrades en la dignitat humana, en l'accés als béns essencials i en la redistribució justa dels recursos. Aquesta petició s'emmarca en el projecte de llançament d'una aliança global contra la fam i la pobresa, precisament. La crida i la reflexió llegides en aquestes últimes hores pel cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, consoliden l'aposta decidida de l'actual Sant Pare per un món sense fam, però també sense armes, ja que assegura, a més, en la línia del pensament de justícia i pau, que cal reorientar els grans recursos gastats en la preparació de la guerra en una redistribució, com dèiem, solidària i més justa. I com deia un antic lema de Mans Unides, les injustícies d'avui són les guerres del demà. El temps, malauradament, ho està demostrant. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 19 de novembre, memòria de Santa Matilde de Hackeborn i també de Sant Abdies, profeta, fem un petit cop d'ull, com sempre, a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem amb una notícia d'última hora. Han mort els conductors d'un camió i d'un autocar implicats en un xoc frontal a la C-13 a la Guingueta d'Àneu. Això és el Pallars Sobirà. Pel que fa als passatgers de l'autocar, les primeres informacions apunten que hi hauria 4 persones ferides, totes elles de caràcter lleu. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase de prealerta per aquest accident. A hores d'ara se n'investiguen les causes, un accident que ha tingut lloc cap a 3:15 d'aquest migdia. Amb aquesta víctima són 122 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I Ucraïna ha atacat per primera vegada Rússia amb un míssil de llarg abast nord-americà. Segons expliquen mitjans locals, s'haurien interceptat 5 projectils a la regió russa de Bryansk. Les restes d'un 6è haurien caigut, en aquest cas, sobre instal·lacions militars de la zona. Un atac que arriba just després que el president rus Vladimir Putin hagi firmat un decret que permet un ús més ampli de les armes nuclears per protegir-se precisament d'atacs convencionals que afectessin Rússia o Bielorússia. I més qüestions, en aquest cas ho tenim més a prop, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, han estat rebuts amb aplaudiments durant la seva visita a Xiva i Utiel, alguns dels municipis, recordem-ho, més afectats per aquesta gota freda del País Valencià. Una imatge molt diferent a la que es va viure ara fa 3 setmanes, a principis de novembre, a Paiporta, on els monarques van ser rebuts a crits pels veïns. Han visitat, com dèiem, aquestes zones més afectades i ho han fet acompanyats del president Carlos Mazón i del ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Alguns dels assistents han rebut a crits al president valencià. Recordem que aquesta visita es produeix precisament en un moment de remodelació del seu govern. Mazón ha nomenat Marian Cano, fins ara presidenta de la patronal valenciana del calçat, nova ministra d'Indústria i de Comerç. En aquest cas ocupa el lloc de Núria Montes, destituïda per la falta d'empatia cap a les víctimes d'aquest temporal. I d'altra banda, una notícia que coneixíem avui mateix, el tinent general de l'exèrcit, Francisco José Gan Pampols, ha estat nomenat nou vicepresident per la recuperació econòmica i social per la Dana. És un militar català retirat que havia estat cap de diferents operacions, entre elles a la missió de les Nacions Unides a Bòsnia i Herzegovina o a l'equip, per exemple, de reconstrucció, en aquest cas, a l'Afganistan. Ignasi.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que Bisbal Skolbokas, nunci del Papa a Ucraïna, ha qualificat de molt difícil la situació de la població ucraïnesa i ha demanat a la comunitat internacional que intervingui per una societat que sobreviu en bona part per l'ajuda dels voluntaris. A més, Beatriz Morató, delegada d'ajuda a l'Església necessitada a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha lamentat des de Ràdio Estel que hi ha poca sensibilitat arreu del món davant la persecució dels cristians. Recordem que la Fundació Pontifícia té en marxa des d'aquest dilluns la campanya Red Week, amb la il·luminació de nombrosos edificis religiosos amb el vermell, que simbolitzen els màrtirs. Serà dimecres al vespre en diversos llocs religiosos de Catalunya. I després del recent nomenament de Salvador Busquets com a nou president de Càritas Catalunya, el seu predecessor i encara president, Francesc Roig, ha explicat a Ràdio Estel que el 2016, quan ell va arribar a la presidència de l'organisme, es va iniciar un procés intern per redefinir l'estructura de l'entitat atenent als necessaris canvis del nostre temps. I el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat ha anunciat la incorporació de Margarita Bofarull al grup i ha ratificat Francesc Torralba com a president d'aquesta entitat, d'aquest organisme assessor del govern. Després del bloc informatiu parlarem del llibre Antoni Gaudí, vida i obra, editat per Pòrtic, un treball d'Armand Puig que presenta la biografia de la Posizio, el document canònic presentat a Roma en el marc de la beatificació d'Antoni Gaudí. Entrevistarem el mateix Armand Puig, autor d'aquest llibre, que es presenta aquest mateix dimarts a les 7 de la tarda a la Pedrera de Barcelona. I precisament perquè és dimarts tindrem la secció Economia en Valors, avui amb Salvador Aragonès. Conversarem amb Francesc Fàbregas i Bonet, president de l'Associació de Premsa Comarcal i alhora director i editor del Vallenc. Això i més els propers 53 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julva de redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa en un missatge als líders del G20 reunits a Rio de Janeiro, llegit aquest dilluns al vespre, hora catalana, pel secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, fa una crida a la solidaritat mundial i a la coordinació entre les nacions per fer front a les injustícies socials i econòmiques. Francesc subratlla que són indispensables accions immediates i conjuntes, concretament per erradicar la fam i la pobresa, centrades en la dignitat humana, en l'accés als béns essencials i en la redistribució justa dels recursos. El pontífex diu que cal prendre mesures que siguin decisives per aquesta eliminació de la xacra de la fam i la pobresa, accions que s'han de dur a terme de forma conjunta i col·laborativa amb la implicació de tota la comunitat internacional. El Sant Pare assegura que l'aplicació d'aquestes mesures eficaces requereix un compromís concret per part dels governs, les organitzacions internacionals i la societat en el seu conjunt. En aquesta línia afegeix que la centralitat de la dignitat humana donada per Déu a cada individu, l'accés als béns essencials i la justa distribució dels recursos han de ser prioritats a totes les agendes polítiques i socials. Un dels pilars del missatge és el plantejament de Francesc sobre la proposta de crear l'Aliança Mundial Global, millor dit, contra la fam i la pobresa. El papa també avisa contra els programes que ignoren les necessitats reals dels més pobres i subratlla que la fam és el resultat de les desigualtats estructurals en la distribució dels recursos, no pas de l'escassetat d'aliments. Davant d'aquest panorama, el bisbe de Roma apunta que l'Aliança podria començar per posar en pràctica la proposta que la Santa Seu fa des de fa temps de reorientar, atenció, al fons que actualment es destina a armament i altres despeses militars cap a un fons mundial dedicat, en aquest cas, a combatre la gana i a promoure el desenvolupament als països més empobrits. Francesc explica que aquest enfocament ajudaria a evitar que els ciutadans d'aquests països haguessin de recórrer a solucions violentes o il·lusòries o que abandonessin els seus països per buscar una vida més digna. En subratllar la importància de la solidaritat internacional basada en la fraternitat i la cura de la casa comuna, de la terra, del medi ambient, el Sant Pare demana al G20 que la lluita contra la fam sigui una prioritat permanent, no només en temps de crisi. El pontífex insta finalment els líders a prendre decisions audaces, valentes i concretes, alhora que recorda que la Santa Seu seguirà promovent la dignitat humana i aportant la seva contribució específica al bé comú, oferint l'experiència i el compromís de les institucions catòliques de tot el món, perquè al nostre món cap ésser humà, com a persona estimada per Déu, es vegi privada del pa de cada dia i que tot vagi a favor del veritable progrés de tota la família humana. El G20, que reuneix les 20 economies més grans del planeta, celebra la seva cimera entre ahir i avui al Museu d'Art Modern de Rio de Janeiro. El lema és Construint un món més just i un planeta sostenible. Un lema que reflecteix el compromís del Brasil amb la promoció d'acords globals que combinin la prosperitat econòmica amb la inclusió social i el desenvolupament mediambiental.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema, parlem d'Ucraïna, perquè el nunci del Papa aquí, Bisbal Descolboques, ha qualificat de molt difícil la situació de la població ucraïnesa per la guerra. En unes declaracions a Vatican News, el representant del pontífex aquí ha demanat que la comunitat internacional intervingui per fer el bé a una societat que sobreviu, en bona part, això sí, gràcies a l'ajuda dels voluntaris. Com que la guerra continua i s'allarga per un temps tan llarg, amb aquest sentit de desconfiança, semblaria que el món que té aquesta estructura, com és les Nacions Unides, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, després es demostra que no són estructures adequades o capaces de resoldre alguna cosa. Després, pel que fa als presoners, sempre ho repeteixo davant dels familiars d'aquests presoners a la Convenció de Ginebra, quins resultats s'hi produeixen. Algú és capaç de visitar els nostres presoners o no? Una necessitat, per exemple, té a veure amb els presoners i els nens. A les regions al voltant de Kharkov hi ha molta gent que necessita de tot, començant per la fusta per escalfar-se, així com roba per a l'hivern i coses semblants, també a la regió de Saporilla. A més, l'aigua potable és en moltes regions un bé poc accessible i de gran ajuda. I encara sobre Ucraïna, el president de la Conferència Episcopal de Ritu Llatí expressa el seu dolor pels 1.000 dies que han passat des de la invasió militar al país, a Ucraïna, i els atacs russos recents. Invita a tothom a pregar perquè, a més d'expressar la seva preocupació, els polítics del món rebin el do del coratge, la valentia i la fortalesa. Aquests 2 anys i mig també són una demostració de la feblesa de l'estructura de seguretat mundial. Recordem que aquest dilluns l'exèrcit rus va llançar un míssil balístic cap a una zona residencial i comarcal d'Odessa i va matar 10 civils, almenys. Diumenge, a més, va ser dramàtic amb l'atac nocturn contra un edifici residencial de diverses plantes a Sumy, al nord. Una dotzena de víctimes, segons els últims càlculs, entre elles 2 nens. I també l'atac massiu rus amb míssils contra territori ucraïnès amb l'ús de més de 200 d'aquests míssils i avions no tripulats dirigits principalment a colpejar infraestructures. També us expliquem que la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada ha organitzat per aquesta setmana la campanya Red Week, Setmana Vermella, per mostrar la realitat dels cristians perseguits a tot el món. La iniciativa, inèdita a Espanya, consisteix en diferents activitats fins diumenge vinent. S'il·luminaran de vermell, signe del martiri, diversos temples i edificis religiosos, entre ells la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, l'Amfiteatre Romà de Tarragona i les esglésies de Sant Pere de Terrassa, la seu de l'antiga Ègara. Beatriz Morató, delegada de la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, ha assegurat a Ràdio Estel que la il·luminació en color vermell aquest dimecres té molta força perquè la societat conegui l'exemplaritat dels qui han donat la vida per Crist.
I el vermell representa, no, la sang dels màrtirs, precisament el que volem visibilitzar, no, el martiri i la persecució que pateixen tants germans en la fe, no, tants cristians. De fet, el 22% dels cristians del món viuen a països on no es respecta la llibertat religiosa.
Beatriz Morató ha comentat que manca sensibilitat davant dels cristians perseguits, segurament perquè el tema d'aquesta persecució no és present a la societat en general.
El que succeeix és que no es parla massa, no? Els mitjans de comunicació d'aquest tipus de fets. Però, bueno, de vegades sí, segons els països, però n'hi ha situacions d'una violència, no, sistèmica a països, doncs, on hi ha governs autoritaris o el jihadisme ha pres molta força a territoris grans, no? I d'això es parla molt puntualment i de vegades queda una mica com difuminat, no? No obstant, dins de l'Església crec que cada cop n'hi ha més gent conscient de que l'Església en molts països del món pateix persecució i que no tothom pot viure la fe amb la llibertat amb la qual nosaltres la podem viure, no?, als nostres països.
I coincidint amb el primer dia d'aquesta campanya Red Week, hem sabut que l'any 2023 es va tancar amb una lleugera davallada en els atacs a la llibertat religiosa a Espanya, amb un total de 195 casos pels 208 de l'any anterior, el 2022, un fet que suposa una reducció del 6%. Així es desprèn concretament de l'informe d'atacs a la llibertat religiosa publicat per l'Observatori de la Llibertat Religiosa i de Consciència. En qualsevol cas, l'any passat va tenir lloc un dels atacs més greus de les últimes dècades amb l'assassinat d'un sagristà a mans d'un jihadista a la localitat andalusa d'Algesires, on també va resultar ferit un capellà. Per comunitats autònomes, Andalusia amb 26 casos, Madrid amb 22 i Catalunya amb 21, som les comunitats on s'han registrat més casos. A més, s'han comptabilitzat 64 d'aquests casos d'àmbit estatal que no corresponen a cap autonomia en particular. I d'altra banda, després del recent nomenament de Salvador Busquets com a nou president de Càritas Catalunya, càrrec del qual prendrà possessió el 31 de desembre, l'1 de gener, millor dit, el president sortint de l'entitat catòlica, Francesc Roig, ha explicat que el 2016, quan ell va accedir a la presidència de Càritas Catalunya, es va iniciar un procés intern per redefinir l'estructura de l'entitat atenent als canvis del nostre temps.
Fins al 2016 hi va haver tota una trajectòria que calia tirar endavant. I el primer que ens vam plantejar va ser debatre i compartir visions diferents. Quines havien de ser les línies estratègiques que hauria de tenir Càritas Catalunya al llarg d'aquests primers 4 anys, que van ser bàsicament de planificació, i els últims d'execució efectiva.
Declaracions de Francesc Roig en una entrevista a la secció La Veu de Càritas aquest dilluns dins d'aquest programa Sense Distància de Ràdio Estel. L'encara president de Càritas Catalunya ha expressat el seu desig que l'entitat reforci encara a partir del seu compromís a l'hora de vetllar per unes bones i eficaces relacions amb les institucions polítiques. Com a curiositat, Francesc Roig ha conegut, amb 8 anys al capdavant de Càritas Catalunya, 4 presidents de la Generalitat, concretament Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa.
Hem apuntalat el procés d'elecció en la denúncia profètica i la incidència política, seguint l'estela d'activitats promogudes per la Confederació de Càritas Espanyola. Per tant, el que van fer va ser, van sortir els informes sobre l'impacte que va causar la Covid-19. També els informes territorials FOESA sobre Catalunya en l'exclusió i el desenvolupament social.
Són paraules de Francesc Roig, com dèiem, parlant de l'execució i l'actuació en molts temes d'incidència política i altres en aquesta mateixa entrevista a La Veu de Càritas. El president encara de Càritas Catalunya ha elogiat i agraït la feina dels seus 3 predecessors en el càrrec i ha explicat que espera que el futur sigui millor per a l'entitat.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha reunit aquest dilluns amb el president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba, i amb el director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas. La reunió s'ha fet pocs dies després de la signatura de la resolució que ratifica el president i també els membres del Consell Assessor. Amb aquesta resolució es ratifica aquest nomenament i els 12 membres, alhora que es preveu la incorporació de 2 noves persones a aquest Consell, concretament Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor i metgessa, així com presidenta del patronat de l'Institut Borja de Bioètica i de la Universitat Ramon Llull, i l'advocada Sílvia Grau, membre del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de la Comissió Assessora. Amb aquestes 2 incorporacions, el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa queda ara amb 15 persones, 9 dones i 6 homes, totes de diferents procedències i també de diverses creences religioses. I I acabem explicant-vos que els bisbes espanyols, reunits en assemblea plenària des d'aquest dilluns i fins divendres, celebraran aquest dimarts al vespre a les 7 a la catedral de l'Almudena com a suport espiritual a favor dels afectats de la Dana a la Comunitat Valenciana i en altres llocs, una celebració de l'Eucaristia. La missa serà presidida per l'arcabisbe de València, Enrique Benavent.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Us fem ara una proposta molt interessant, i és que gràcies a Forn Mistral podràs visitar la Sagrada Família de Franc. Com? Doncs participant en el nostre concurs. Sigues el primer o la primera a trucar al telèfon del nostre directe, del Sense Distància, per gaudir d'una entrada doble que us ofereix el Forn Mistral per visitar la Sagrada Família durant el mes de desembre. El telèfon 93 409 2771. Repeteixo, 93 409 2771. Vinga, no badis. La primera persona a trucar-nos, al 93 409 2771, s'endú una entrada doble per deferència del Forn Mistral per visitar la Sagrada Família aquest mes de desembre.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
El procés de beatificació d'Antoni Gaudí avança a bon ritme en aquests moments. Un cop s'ha obtingut el plàcet o vistiplau de la Comissió Històrica i també ara fa unes setmanes de la Comissió Teològica, la decisió de declarar l'arquitecte venerable, pas previ a la beatificació, està en mans de la plenària de cardenals que formen el dicasteri de les causes dels sants i, en definitiva, del Papa Francesc. Un dels artífexs d'aquest últim tram cap a veure Gaudí beat és Armand Puig, autor de la biografia de la Positio, document fonamental dins del procés en curs a Roma des de fa anys. La biografia es posa ara de forma sintetitzada a l'abast del públic en general en forma de llibre amb el títol Antoni Gaudí, vida i obra, editat per Pòrtic. Aquest mateix dimarts, a les 7 de la tarda, es presenta el volum a la Pedrera de Barcelona. Tenim amb nosaltres Armand Puig, que des de fa uns quants mesos és a Roma amb un càrrec de la Santa Seu coordinant universitats catòliques. Ho dic sintetitzadament perquè el nom és molt llarg. Doctor Armand Puig, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda. Efectivament, és un nom molt llarg per una feina bonica, però llarga també de fer, que és l'Agència de la Santa Seu per la Qualitat Acadèmica de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques. Això
sí,
vol dir.
Efectivament. Sí, ho teníem també apuntat. Bé, què trobarem en el seu llibre sobre la persona d'Antoni Gaudí?
Jo penso que s'hi hauria de trobar una lectura del personatge seriosa, rigorosa, crítica, és a dir, fonamentada en les fonts. Que un crític vol dir això,
sí.
I naturalment sempre preparada perquè el lector es pugui fer una idea del personatge. Un servidor no he volgut fer una interpretació de Gaudí, sinó una exposició d'allò que Gaudí em sembla que va ser. Hi ha una part subjectiva sempre, la història no es fa mai des de la pura objectivitat, però la metodologia emprada és una metodologia que porta amb aquesta objectivitat perquè l'autor no ha volgut donar el seu punt de vista només, sinó que ha volgut donar al lector totes les eines necessàries.
Mm-hmm. Per tant, Antoni Gaudí, tal com s'ha pogut conèixer la seva figura, tal com l'han vist uns i altres, i vostè ho recull. D'acord amb la biografia, en el Gaudí espiritual ja podem dir-ho un abans i un després. Ja està escrit en la història un dejuni que va fer durant la Quaresma de l'any 1894. Com ens ho resumiria, això, una mica breument?
Bé, Gaudí era un xicot fill de Reus, sí, al Baix Camp, i que tenia, doncs, unes creences religioses perquè les hi havia donat i els hi havia promogut la seva mare i el seu pare, que eren gent, doncs, de fe catòlica. Però, naturalment, després de quan comença a ser jove, doncs, va a Barcelona als 16 anys, va estudiar a l'Escola Superior d'Arquitectura, i aleshores no dic que la seva fe es perdi, però es dilueix una mica. I després li donen la Sagrada Família, que és un pas endavant terrible, 1883. Mm-hmm. I aleshores ve un moment en el qual ell ha d'afermar-se en la seva, diguem-ne, posició al davant de Déu i al davant dels altres en relació amb allò que és el seu gran projecte. Mm-hmm. I aquest de juny del 1894 respon a aquest moment de crisi en positiu que ell experimenta davant d'allò que Torres i Bages, en aquest de juny, interpretarà correctament dient: la voluntat de Déu passa perquè tu facis la Sagrada Família i no perquè et dediquis a deixar-te anar sense ànims, diguem-ne, sinó que és una revitalització espiritual i humana d'Antoni Gaudí. Això és la funció que té aquest dejuni quaresmal del 1894.
I un gran fruit, no cal dir-ho, és la Sagrada Família, oi?, d'aquesta transformació espiritual.
Sí, i la prova d'això és que els 4 anys posteriors a aquest 1894 ell es dedicarà només a la Sagrada Família. Fins al 1898 on comença a reprèn les seves obres i fa la casa Calvet, el carrer Casp.
Sí. La biografia d'Antoni Gaudí ajudarà a netejar la imatge o la persona de l'arquitecte d'aquelles capes de pintura que s'hi han anat posant al llarg dels anys sobre la seva figura?
Així ho espero, perquè el problema d'en Gaudí és que, com que no va escriure... A veure, va escriure un manuscrit quan tenia 27-28 anys i després prou, llavors un pot pensar que admet diverses lectures i, per exemple, s'ha parlat, doncs, del Gaudí pertanyent a la maçoneria o del Gaudí esotèric, tot això. Jo penso que tot això són adhesius, coses que s'han anat adherint al personatge, però que el personatge com a tal no les admet. Per tant, jo sí que estic bastant, en fi, confiat i cert que aquesta biografia ajudarà a treure aquestes crostes i ens ajudarà a entendre el procés espiritual de Gaudí, perquè la gran aportació que aquesta biografia fa, em sembla, és intentar entendre el personatge des del seu procés espiritual. Tenint en compte la història, però tenint en compte també com ell viu la seva relació amb Déu, que és la peça clau de la seva vida.
Clar, i per la beatificació també ha de ser la peça clau, no?, valorar aquestes virtuts
naturalment,
amb una mena espiritual.
Jo arribo a escriure, al final de la biografia, que Gaudí era un místic. Mm-hmm. És a dir, la seva convicció religiosa el porta a unes altures espirituals de gran convicció i de gran força, perquè ell va ser un home molt provat per la vida, amb morts dels seus familiars, amb dificultats que va tenir de tota de mena, però al final ell es queda amb dues coses, amb Nostre Senyor i amb la gran obra que se li ha encomanat, que és la Sagrada Família. Mm-hmm. Es queda amb això, naturalment. Es queda amb la humanitat, amb el món, es queda amb els pobres, es queda amb tots els seus treballadors, amb moltes altres coses, però l'eix de la seva vida, els últims 12 anys, és doble. Nostre Senyor, Déu, Nostre Senyor i la Sagrada Família. I aquest és el punt.
Sí. Per cert, vostè ha vinculat Antoni Gaudí a Reus, però també es diu que era de Riudoms. De Reus o de Riudoms?
No, és de Reus, perquè en tots els documents que ell firma, en tots sense excepció, o en documents que són oficials, ell apareix que és fill de Reus. Per tant, no hi ha dubte sobre això. Uh-huh. El que passa és que ell, a Reus, no el van tractar gaire bé, des del punt de vista d'acceptar-li les seves... Ell volia fer la façana de la Mare de Déu de l'església de la Mare de Déu de Misericòrdia. Sí. I un santuari que hi ha als defores de Reus. I llavors va passar que ell va fer una proposta, la proposta li van boicotejar, i llavors ell va marxar indignat del projecte i una mica de la ciutat. D'aquí que digués de vegades, jo soc de Riudoms, ho deia, però evidentment no hi ha cap prova, perquè és que no n'era. El que passa és que a Reus no l'havien tractat del tot bé i ell, a més, se sentia molt agafat a tot l'imaginari que ell havia viscut i vivia a l'estiu allà a casa del seu pare a Riudoms, amb un mas que és el mas de la Caldrera, que és terme de Riudoms també, i per tant el seu imaginari estètic depèn en bona part del terme del camp i concretament del poble de Riudoms. Ell de fet sempre va dir: jo sóc un arquitecte, fill del camp de Tarragona. I això, aquesta és l'explicació última.
Sí, avui parlem...
De la seva estètica, per exemple, de les cistelles de la seva família i de tantes altres coses que ara aquí doncs, no caldria dir.
Donaria però que... formen part.
És exactament així.
Sí, sí, i formen part de la seva vida. Estem parlant d'una biografia d'Antoni Gaudí amb l'autor... d'aquesta biografia, d'aquest llibre, Armand Puig, president de l'Agència de la Santa Seu per la Valoració i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques i, evidentment, un estudiós de Gaudí, entre altres coses, professor de Sagrada Escriptura. Aquesta biografia és la síntesi, de fet, del treball que vostè ha fet de la Positio, aquest document canònic que s'aporta sempre als processos de beatificació, en el cas de Gaudí. Demostra, podem dir que aquest llibre demostra la santedat de l'arquitecte?
Jo diria que sí, que el més que la demostra, la mostra.
O la mostra, vaja.
Perquè la demostració sempre és complicada, però la mostració sí. Jo penso que mostra la gran qualitat espiritual de l'arquitecte Antoni Gaudí i, per tant, de la rectitud i de la pertinença a l'hora d'intentar el seu procés de beatificació, perquè realment era un personatge de virtuts heroiques. I això, la Positio queda molt clar, i en aquest llibre doncs, em sembla que també.
Uh-huh. Doctor Armand Puig, la causa de beatificació d'Antoni Gaudí va començar l'any 2000 a l'arxidiòcesi de Barcelona, es va tancar, si no recordo malament, el 2002, però no ha estat fins ara que se li dona aquest impuls que sembla que pot ser definitiu. Què ha passat durant aquest temps, a ritmes diferents? Potser semblava que la fase diocesana va anar relativament ràpida, però després tot ha anat més lent.
Sí. Tothom ha entès el Gaudí arquitecte, però menys s'ha entès el Gaudí home de santedat. I llavors això és el que ha dificultat una miqueta les coses, no? Ningú es posava en qüestió la dimensió de l'arquitecte com a gran arquitecte, com un geni de l'arquitectura mundial de tots els temps, però semblava que no hi havia elements per a qualificar-lo d'home ple de virtuts heroiques. Uh-huh. I això és el que hem anat trobant i el que justifica que s'hagi presentat la causa de beatificació a la Santa Seu. Uh-huh. Llavors, això ha estat un procés llarg i, gràcies a Déu, l'impuls del cardenal Omell ha estat decisiu en aquest sentit. Doncs, se'ns va encarregar això, el pare Josep Maria Blanquet, del doctor Gaspar Mora i a mi mateix, i entre tots tres hem treballat perquè es proposés i es reconegués la santedat de Gaudí.
Mm-hmm. Efectivament, podríem dir moltes virtuts, perquè vostè ha parlat de les seves qualitats espirituals, però el sant o la santa no és només un home o una dona espiritual. Per exemple, un home, Gaudí, amb gran sensibilitat social, va fer aquelles escoles al costat de les obres de la Sagrada Família, va practicar la pobresa, per exemple, no? Fins i tot havia profetitzat que ell moriria com els pobres, i així va ser, no?, quan va ser atropellat l'any 1926 sí, sí. Per un tramvia. És a dir, que virtuts de debò, virtuts humanes, també, no? Un home generós...
No, és que quan parlem de virtuts teologals, virtuts cardinals, i parlem de la pobresa, de la humilitat, de la, i parlem també d'una cosa que Gaudí va dir: jo no n'he sortit de resoldre-ho, que és el seu dir, jo no he sortit de resoldre el meu mal geni. I això...
Per tant, es feia l'autocrítica, no?, aquest sentit penitencial, sí, de la vida cristiana.
Clar, que semblaria un detriment de la santa. No, és una confirmació que el sant no és un de perfecte, només hi ha un, que és Déu nostre Senyor.
Sí, sí.
Els sants, per molt que siguin sants i els reconeguem com a sants, han tingut, evidentment, imperfeccions.
Efectivament, sant és el que diu cada dia com el publicà, no? Apiada't de mi, Senyor, que sóc un pobre pecador.
Per exemple. Sense sentit de pecat no hi ha santedat.
Exacte. Bé, a veure si arriba aviat la beatificació d'Antoni Gaudí. Ja sé que no em podrà dir si és d'aquí un any, d'aquí un any i mig, o quan sigui, però...
No li podré dir jo, ni em sembla que ningú...
Ni el papa potser ens ho podria dir, eh?
El papa, callo sobre això, perquè el papa realment és el que pot decidir sobre tot.
És el que té l'última paraula, efectivament. Sí,
l'última paraula, i en aquest cas concret, doncs nosaltres estaríem molt contents que això pogués tirar endavant i tinguéssim aviat bones notícies sobre el tema.
I què significaria, ja per acabar, doctor Armand Puig, tenir Antoni Gaudí beat? Beat Antoni.
Doncs seria senzillament una cosa molt bonica. Primer, perquè Gaudí era un laic, uh-huh, i per tant és una demostració, una vegada més, del caràcter de poble de Déu que l'Església té com en camí i en pràctica de la santedat. I Gaudí, a més, és un arquitecte genial. Per tant, vol dir que la santedat no és cosa de gent apocada, aturada, sinó que és cosa de gent brillant. També. És a dir, que ser sant vol dir que els dons que reps de Déu els fas fructificar i que aquests dons irradien en les obres que fas i irradien en les relacions que tens.
Mm-hmm. Doncs molt bé, a veure si aquesta cosa bonica és també un impuls per la Sagrada Família, que esperem també que s'acabi aviat, no? Tenim aquests dos grans reptes, veure Antoni Gaudí beat i la Sagrada Família definitivament acabada, que ja va per molt bon camí. Bé, per cert, la presentació aquest dimarts a les 7 de la tarda a la Pedrera. Per què a la Pedrera i no pas a la Basílica de la Sagrada Família?
A la Pedrera perquè la Pedrera és el monument més gros que té Gaudí al centre mateix de Barcelona, i perquè em sembla que així ja fem un homenatge a aquest santuari en què ell vol convertir la ciutat. Ell vol, la ciutat la mira des del punt de vista cristià, uh-huh, i vol que hi hagi uns signes a dintre de la ciutat que la cristianitzin. La Pedrera n'és un. Uh-huh. I falta la Mare de Déu, que no la va poder posar.
Això no va dir, que...
Dits, sí. Però és un edifici mariològic i, per tant, doncs en aquest sentit no és una església, però és un edifici carregat de simbologia cristiana.
Efectivament, tot i que és un edifici civil, no? Però sí, és
civil. Sí. Però és que Gaudí, al final, aconsegueix que els edificis civils cantin i expliquin la glòria de Déu.
I tant, d'això es tracta, efectivament. Bé, el tema de la Mare de Déu el deixem per un altre dia, però sabem, efectivament,
per un altre dia.
Sí, que ell volia posar aquesta imatge, i també va ser una de les seves frustracions, com allò que em comentava abans de Reus, del Santuari de la Misericòrdia.
Efectivament. Sí, perquè Gaudí no li va sortir pas tot bé, eh?
No, ja ho sabem. Es deia que es volia casar, també, i no es va casar, no? També, sí.
Per exemple, que és un altre tema.
És un altre tema. Moltes gràcies, doctor Armand Puig, per haver-nos acompanyat. Recomanem aquest llibre, que és una expressió més divulgativa, podem dir així, de la posició del document canònic de la beatificació de Gaudí. Antoni Gaudí, vida i obra, llibre editat per Porti, que es presenta aquest dimarts a la tarda a les 7 a la Pedrera de Barcelona. Una abraçada i que vagi molt bé la presentació.
Moltes gràcies. Tots sou benvinguts. Gràcies.
Ràdio Estel.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts a la secció Economia amb valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Tenim com cada dimarts el periodista Salvador Aragonès aquí amb nosaltres. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda a tothom, a tots els nostres oients, a vostès, a valtros, i a tots els que feu el programa. Bona tarda.
Molt bé, doncs saludats tots. Digue'ns, Salvador, qui tenim per l'entrevista.
Doncs avui presentem el president de l'Associació de la Premsa Comarcal de Catalunya, Francesc Fàbregas i Bonet, alhora director de la publicació El Vallenc, que es publica a Valls, perquè ens expliqui aquest fenomen que del que poc es parla i que és la premsa comarcal, el seu present i el seu futur.
Doncs el saludem ja, senyor Francesc Fàbregas. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, el fenomen de la premsa comarcal és poc conegut i, malgrat tot, té un paper molt important, aquesta premsa, tant per les comarques mateixes com per la cohesió del territori. Ens agradaria que ens posés vostè algunes xifres de la premsa comarcal, com ara el nombre de lectors o el nombre de publicacions. Què ens diria, senyor Fàbregas?
Doncs bé, jo el primer que us diria és que la premsa local i comarcal, tot i que, com deies, doncs, a vegades és poc coneguda, som líders a Catalunya amb audiència. Vull dir, totes les publicacions que representem, l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que són 168, tenim 678.000 lectors segons els últims estudis d'audiència, no?
Vull dir
que
molt bé, això.
Crec que pocs mitjans de comunicació tenen aquesta audiència conjunta que tenim nosaltres, no? Sí. Pel que fa al que és el digital, tenim més de 500.000 d'usuaris al dia i que una de les coses més importants és que tenim més del 50% amb subscripcions. O sigui, això vol dir que quan els nostres diaris surten de rotativa, més del 50% ja està venut, no? Que també és un fenomen un tant diferencial de lo que és la premsa generalista, no? I en aquest
sí,
sentit
sí, és molt interessant.
Estem molt contents.
I tant, tant. Sí, sí, Salvador.
Des del punt de vista econòmic, quin és el volum de negoci que representa la premsa comarcal i de proximitat, senyor Fàbregas?
Doncs bé, les nostres publicacions generen més de 30 milions d'euros l'any i a més donen feina a més de 1.000 famílies, no? Vull dir que crec que això és molt, molt important, no? O sigui que el que és la premsa comarcal, la Associació Catalana de la Premsa Comarcal, podríem dir que som un dels primers mitjans del nostre país amb audiència, amb donar feina i amb generar doncs aquests més de 30 milions d'euros tots plegats, no? Què passa? Que bé, que tot això doncs no està distribuït en una sola capçalera, sinó que està distribuït en 168 capçaleres. Per això la importància de la nostra associació, no? Que ha sigut capaç d'aglutinar totes aquestes 168 capçaleres i d'aquesta manera doncs poder agafar i poder fer diverses coses en conjunts, com és el tema d'anar a vendre publicitat conjuntament, a fer cursets de formació conjuntament, vull dir, etcètera, etcètera. Mm-hmm.
Senyor Francesc Fàbregas, l'Associació de la Premsa Comarcal, de la qual vostè és president, va celebrar el cap de setmana passat el Dia de la Premsa Comarcal. S'hi va parlar de les noves tecnologies, per exemple, o de la intel·ligència artificial. El que val a dir que la premsa comarcal està molt al dia en els avenços tecnològics. Ens ho pot explicar una mica més?
Sí, evidentment, nosaltres vam voler parlar sobre tot el que és el tema de la intel·ligència artificial, que bé, que com sabeu, tan bé com sabem nosaltres, se pot utilitzar molt bé o es pot utilitzar molt malament, i bé, tot s'ha de buscar sempre el que és la part positiva. Nosaltres sempre hem intentat, principalment amb les nostres publicacions, perquè dintre de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal hi ha diaris, setmanals, quinzenals, i després mensuals i trimestrals, llavors que hi ha publicacions que tenen un volum de negoci important, altres que no el tenen tant, i llavors el que hem intentat és que poguessin entrar dins el món de les noves tecnologies, no? Per això, fa 3 o 4 anys, el que vam fer va ser fer un site conjunt perquè les publicacions més petites poguessin entrar a formar-hi part, i d'aquesta manera, doncs, el primer any es feia càrrec l'associació per tal que tinguessin un any per poder tirar endavant, no? A part d'això, tenim Catalunya News, que és un repositori de totes les nostres publicacions. Tot el que pengen en els seus diaris digitals va a parar directament en aquest repositori. O sigui que és, podríem dir, el recull de totes les 168 capçaleres que van anar generant notícies al moment que es produeixen i que van anar canviant constantment, no? Crec que això és una de les coses importants. I bé, el que estem és també pel coneixement de tot el que ens ve i de tot el que ens vindrà, no? Per això, doncs, vàrem fer aquest dia de la premsa comarcal dirigit bàsicament a tot el que era el tema de l'intel·ligència artificial, perquè volem estar present amb totes les eines que hi hagin en el futur, no? Com sabeu, hi han coses que han durat uns anys i després han desaparegut, ne venen de noves, i bé, creiem que per molt premsa que a vegades ens catalogui que som la premsa més petita, però jo sempre dic que som, sí, la més petita, perquè estem en capitals de comarca i nosaltres treballem per la nostra comarca, però que som la més gran, som la més important i la que realment la gent se sent seva, no? Per això,
amb la suma de totes. Clar.
Sí, senyor Fàbregas, l'Associació de la Premsa Comarcal permet crear economies d'escala, com vostè acaba de dir, és a dir, compartir costos, com la impressió de publicacions i també la publicitat. Que entri la publicitat sempre és difícil. Com comparteix l'Associació de la Premsa Comarcal la publicitat?
Bé, el tema de la publicitat, clar, nosaltres aquí teníem un problema. Clar, penseu que tenim publicacions des de l'Alt Empordà fins a les Terres de l'Ebre. Clar, el que us deia abans, no? En el nostre territori som els més importants, no? Però, clar, per exemple, jo tinc 2 o 3 publicacions, una la tinc a l'Alt Camp, que té 38.000 habitants, no? Jo tinc 25.000 lectors, no? Vull dir, és una brutalitat, no?, amb xifres. Però aquests 25.000 lectors jo no puc anar enlloc a demanar publicitat de les grans empreses perquè no m'escoltaran, no? Què ha fet l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal? Doncs bé, ha agafat els 25.000 del Vallenc, els 30.000 o 35.000 de l'Ebre, els 40.000 de l'Empordà, els del 3 de 8, els de l'Hora 9, etcètera, etcètera, i amb tot això han fet un gruix molt important. Llavors, d'aquesta manera, allà on no podem arribar a nivell individual, hi arribem a nivell col·lectiu. I aquesta crec que és una de les grans coses que ja es va fer fa 7 o 8 anys i que ens ha donat uns grans resultats, perquè, com deia abans, som petits per les grans empreses, però que som grans en el nostre territori, però això costava molt d'entendre. En canvi, en el moment que vas allà, doncs, amb un volum que dius, escolta'm, tenim 675.000 lectors, aleshores ja no és que t'escoltin, sinó que, a més, t'obren la porta i diuen, bueno, parlem, a veure quines campanyes podem fer.
Mm-hmm. Senyor Fàbregas, sembla que la premsa comarcal ha de ser més rigorosa en el tractament de notícies pel fet de ser properes, ja que, donat que els fets passen, doncs això, molt a prop dels lectors, poden ser comprovats, no?, per ells, i, per tant, seria més difícil parlar de fakes, de bulos o de notícies inventades. És així?
Evidentment. Ho has retratat perfectament bé. A veure, nosaltres, de les notícies que parlem, la gent coneix. Si ens equivoquem amb el nom de l'alcalde, si expliquem una notícia que no és correcta, tothom ens enganxa ràpid, no? i el més important que tenim és el prestigi, i més en el món en què estem vivint. Nosaltres, des de la nostra associació, sempre hem apostat i sempre continuarem apostant per la qualitat, pel rigor, per l'objectivitat, per la veritat informativa i, per damunt de tot, sempre respectant el codi deontològic. Nosaltres no ens podem equivocar, perquè, com bé deies tu, ens enganxen ràpid, no? I a partir d'aquí ja perds la credibilitat. I si perds la credibilitat, perds el lector. I si perds el lector, et costa molt acabat de poder-lo recuperar, no? Però, clar, per què la premsa comarcal és diferent de la generalista? Clar, a mi moltes vegades, clar, sents per tot arreu que si el paper té 4 dies, que si això s'acaba, tal i qual, bueno, això ja fa 20 anys que es deia, i continua estant el paper aquí, continua convivint amb el digital, i tots aquests grans gurús que ja ho donaven tot per acabat ja fa 10 o 15 anys, doncs bé, veuen que això no va així, però el que sí que està clar és que en el paper hi ha una crisi en els mitjans generalistes, però no amb la premsa comarcal. Per què? Perquè nosaltres parlem, no parlem de cap crac, de jugador de futbol, de bàsquet, no, parlem dels nostres cracs, del Josep, del Joan, del Pere, de tota aquesta gent, no? I parlem dels nostres actors, que potser fan teatre amateur, i parlem dels Diables, i parlem de les Sardanes, i parlem dels Castells, i parlem de totes les activitats socials que no serien notícia. Mira, un exemple molt clar. Nosaltres vam fer fa poc temps l'entrega d'uns Premis Solidaris aquí a Barcelona, i van guanyar diverses escoles, i eren per l'Institut de Batxillerat, i el premi consistia en el 50% per l'alumne, i el 50% tenien que buscar una ONG en qui donar el premi, no? Per intentar fomentar aquests valors de solidaritat amb la gent jove. Doncs bé, jo quan vaig fer el meu discurs els vaig dir: mireu, avui per vosaltres és un dia superimportant, molt important, perquè segurament que és la primera vegada que he guanyat un premi, i un mes més heu vingut aquí a Barcelona, hi va haver l'actuació dels Figa Flowers, hi va haver l'actuació del Jordi Caps, el mac que va guanyar Got Talent, o sigui, va ser una festa molt maca, i per vosaltres serà un dia de record importantíssim. Però us he de donar una mala notícia: és que no sortireu a TV3, és que no sortireu a La Vanguardia, ni al periòdic, als mitjans generalistes. Però després, a la mala notícia, us donaré una de bona. Els de l'Ebre sortireu al Setmanari L'Ebre. Els de l'Empordà sortireu a l'Hora Nova i a l'Empordà. Els de Vilafranca sortireu el 3 de 8. Els de la Conca Barberà sortireu el Nova Conca. Si no hi hagués la premsa local i comarcal, aquest dia tan important per vosaltres, doncs no quedaria reflectit enlloc. I gràcies a la premsa local i comarcal, avui quedarà escrit per la història del nostre país, que avui ha guanyat un premi. Doncs bé, això, aquesta és la filosofia de la premsa local i comarcal. I per què la premsa generalista baixa en picat? Doncs precisament perquè no fa aquestes coses. Per què nosaltres hem crescut enguany un 3,5% i ara, al desembre, al gener sortirà el nou estudi que conclourà el desembre i que estic pràcticament seguríssim que tornarem a créixer? Doncs precisament perquè parlem d'aquesta gent que no acostuma a parlar a ningú. I a més, si em permets, una dada molt important. La premsa generalista, per que fa edat, de 65 anys per amunt és on tenen més audiència. Doncs bé, la premsa comarcal és al revés. La premsa comarcal és de 65 per amunt la que té menys audiència. Per què? Perquè parlem dels esports, que no parla ningú, parlem el que deia abans de la cultura, de tot això que no parla ningú, i això ho fa gent jove.
Molt, no? Bé.
I l'edat que ens llegeix més és de 25 a 35 anys, seguit de 18 a 25, i acabat de 45 per amunt.
Bé, doncs
aquesta és la gran importància, i mentre no ens moguem d'aquest camí, segur que continuarem creixent i estant molt de temps més.
Doncs aquest és el futur que desitgem, evidentment, pel bé de la nostra diversitat i també de la llibertat i de la cohesió social i econòmica. Un plaer haver parlat avui amb el director i editor del Vallenc i president de l'Associació de la Premsa Comarcal, Francesc Fàbregas i Bonet. Que vagi molt bé. Fins una altra.
El plaer és tan meu, i moltes gràcies per convidar-me i a disposar pel que necessiteu.
Adéu-siau, tots.
Una pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Comencem el resum informatiu dient que el Congrés dels Diputats no acaba d'aprovar el paquet de mesures fiscals que tenia previstos el govern espanyol i que gravava les societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària, a les assegurances privades, la banca, les energètiques, els ajuts al combustible i altres. Salvador.
Sí, el govern, que ha estat negociant amb els seus socis fins a la matinada d'avui, ha volgut, per últim minut, evitar el descarrilament definitiu del seu projecte de reforma fiscal. L'increment de la fiscalitat, que té com a finalitat aconseguir una disminució del dèficit, haurà de ser aprovat abans de primers d'any si el govern no vol perdre els 7.000 milions del cinquè pagament dels fons europeus.
Aquesta reforma fiscal de l'executiu havia incorporat les línies vermelles que van posar el Partit Nacionalista Basc i Junts, incloent així la renúncia a l'impost al sector energètic. També l'impost a la banca era massa per als partits conservadors. Per això ha despertat el rebuig d'Unides Podem, vaja, de Sumar, d'Esquerra Republicana, de Bildu i del BNG, així com de la resta de tradicionals socis parlamentaris de l'actual govern.
Això demostra, Ignasi, que la debilitat del govern central és palesa, no? Quan ha de governar amb partits molt conservadors en economia, com Pere B i Junts, amb partits d'esquerres i fins i tot d'extrema esquerra, com Bildu i Podem, la cosa es desajusta, no? Tot va bé fins que arriba el repartiment dels diners i les polítiques fiscals. I ara la pregunta que es fa a tothom és: s'aprovaran els pressupostos?
Ja veurem, la pregunta del milió. La mútua dels funcionaris, Muface, sembla que té els dies comptats. La ministra de Sanitat, Mònica García, proposa que el 1,5 milió de funcionaris coberts per aquesta mútua, per Muface, passin al sistema de seguretat social general.
Sí, el motiu és que l'edat mitjana dels funcionaris augmenta un 3,5% anys en els últims 10 anys. Vol dir que això el cost cada vegada és més alt. I, a més, les asseguradores, com a DES, les ACISES, DKB, no volen admetre més mutualistes perquè amb les pòlisses no cobreixen els costos. S'hauria de pensar en un increment de més del 18%, i això és impossible. D'altra banda, els joves funcionaris, cada vegada més, diu el Ministeri de Sanitat, volen anar al Servei General de Seguretat Social.
La cimera sobre el canvi climàtic COP29, que es va fer la setmana passada a l'Azerbaidjan, es va acabar amb un rotund fracàs perquè les grans potències industrials, sobretot els Estats Units, la Xina, l'Índia, el Japó, França i Alemanya, no hi van anar o van ser representades per funcionaris de baixa representació.
Els líders climàtics mundials volen que la COP29 tingui èxit, però també una revisió urgent del procés. I van escriure una carta després dels comentaris del president del país anfitrió de la COP29 que el petroli i el gas són, que va dir que el petroli i el gas són un regal de Déu. Imagina't.
Sí, Déu-n'hi-do. La notícia que un funcionari de la presidència de la COP d'Azerbaidjan havia estat utilitzant l'esdeveniment per avançar en els acords comercials de combustibles fòssils va enfadar molt els líders del canvi climàtic. Un total de 132 executius d'empreses de combustibles fòssils eren presents en aquesta COP29 amb insígnies de la presidència de l'Azerbaidjan. Encara algunes notícies més. Dimarts de la setmana passada, el temps i els minuts i segons, aquesta espasa de Damocles que és a la ràdio, no ens va deixar de dir tota una notícia que avui podem recuperar. Salvador, endavant.
Sí, la intel·ligència artificial es cola en el Vaticà a través d'un projecte històric de la mà de Microsoft que farà que els peregrins que visitin la Basílica de Sant Pere experimentin un viatge artístic i espiritual inoblidable.
Certament. Les desenes de milers de persones que creuen cada dia les grandioses portes de la Basílica Vaticana i fins i tot les que no poden viatjar fins a Roma podran comprendre la majestuositat d'aquest lloc únic al món com cap altra generació ho ha fet en el passat.
Aquesta col·laboració sense precedents entre una de les institucions més antigues del món, com és el Vaticà, i la més nova tecnologia creada per l'ésser humà ha donat lloc al projecte Basílica de Sant Pere, experiència habilitada per intel·ligència artificial, realitzat per Microsoft i la fàbrica de Sant Pere, de la mà de la Fundació Fratelli Tutti i la visió digital de la Basílica en sortida.
I ràpidament completem aquesta informació dient que el cardenal Mauro Gambetti, arxiprest de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, presentava la iniciativa aquest matí a l'oficina de premsa de la Santa Seu amb Brad Smith, vicepresident de Microsoft. Per comprendre la magnitud, Smith va destacar que gràcies a la intel·ligència artificial diversos drons han fet a la nit durant 3 setmanes prop de 400.000 fotografies amb detall minuciós. Fins aquí les notícies, fins aquí l'economia en valor. Salvador Aragonès, fins la propera.
Bona tarda i salutacions a tothom.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Us deixem fins aquí al Sense Distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 a les 2 i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.